És la setmana de Sant Jordi, així és, Sílvia, i això també es nota, es notarà els propers minuts a la secció del Cuida't amb la Roser Ferrer. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Cada 15 dies la nostra terapeuta holística la tenim de consulta, entre cometes, aquí al Penedès en Xarxa, i per parlar de com la llegenda de Sant Jordi ens pot ajudar a mirar-nos a dins, cap endins, des d'una mirada introspectiva, no?
Sí, avui porto, ja que estem en aquesta setmana, doncs m'agradaria obrir una nova visió, bueno, no és algú nou, sinó que és algú buscat, no?, de com podem interpretar aquesta llegenda des dels arquetips interns. Primer, dir que un arquetip és un patró de comportament que ens ajuda a entendre, doncs, com diferents subpersonalitats que doncs, tenim dins nostre en el dia a dia i com actuen, no? Llavors, m'agradaria pues, recordar una mica breument el relat de la llegenda, tal i com es narra, no? O sigui, apareix...
Sí, però hi ha moltes versions, inclús hi ha contes sí. Explicats que li donen un tom a tots els gèneres, als rols que cada personatge habitual havia assumit,
sí.
I també s'estan difonent altres versions de la,
sí,
de la comúment acceptada de la llegenda.
És curiós, perquè n'hi ha vàries. Però bueno, jo em basaré en una, que és que apareix un drac que assola un poblat. Se li combat sense èxit i la seva força és descomunal. S'acorda dipositar sempre en un lloc concret animals perquè siguin el seu aliment. Arriba un dia en què el poblat es queda sense caps de bestiar i s'acorda lliurar al drac una persona que serà elegida per sorteig. Aquesta persona resulta ser la filla del rei, la princesa, qui ho accepta. Un cop al lloc, disposada al seu sacrifici, apareix el cavaller Sant Jordi, combat el drac, li fereix i el venç. La sang vessada en caure a la terra fa germinar un roser que dona una rosa vermella. El sant cavaller li entrega a la princesa. Una coneguda variant de la llegenda afirma que un cop ferit el drac i sorgida la rosa, el drac es torna mans davant la princesa qui amb el seu mocador o bé amb una cinta condueix el drac com si d'un gegantesc gos o cavall es tractés. És important reconèixer que el drac aterridor i el cavaller heroic són dues dimensions importants del mateix ser humà. I aquí comencem a observar, no, aquest arquetip i aquest rol, començant pel drac. En nosaltres, el drac és el nostre univers ancestral, fosc, les nostres ombres, d'on vam sorgir cap a la llum de la raó i de la independència de l'ego. L'ego, cal recordar que és una estructura de personalitat que es crea quan som petits i és com que ens protegeix. Per tant, és com una subpersonalitat que apareix quan som ben petits per protegir-nos davant d'adversitats o en moments en què ens sentim insegurs. El drac té la intenció de despertar el savi que viu dins nostre. El savi sap que té un drac dins i que ha de fer una aliança amb ell perquè és l'essència que parla a través de la seva intuïció, la sensació, el soma i el sentiment. I no se li pot enganyar. Quan ho descobreix, l'aliança és tan forta que mai més s'oblida d'ell. Tu no ho saps, o potser sí, però dins teu hi ha aquest savi o aquesta sàvia i només et falta veure-ho per reconèixer-te i potser encara no ho has fet, o potser sí. Quan el drac cridi i et llanci tota la seva força, pensaràs que és contra teu. Un atac d'ansietat, pors profundes, quan et sents atrapat o atrapada, amb inseguretats. Aquest és el drac intern, aquest és el monstre, aquesta és l'ombra interna. Fixa't què et diu el teu sentir. Quines imatges et porten, quines olors, quins sons... I parla-li, sense castigar-lo ni tampoc lloar-lo. Parla-li des de l'agraïment. És una manera d'obrir-te, escoltar què et diuen tots aquests malestars. I de sobte, si ho observes amb el compromís de no fer-lo callar, escolta, mira tot el que ha de dir-te i veuràs lo gran que és i com n'estava de contingut. Necessitava ser vist per començar a treballar amb tu. L'aliança entre la teva emoció, la història de la teva vida, de manera que l'essència entén que són lliçons per tu i només pot expressar algú tan gran que fins ara s'ha mantingut quiet fins que tu estàs preparat per veure i escoltar. Què et sembla si abandones els laberints de la ment? Què et sembla si en comptes de veure la fera que portes dins connectes amb aquest drac, amb qui ets realment? Amb el ser, amb la teva essència, amb aquesta llum meravellosa, encegadora, inspiradora i aquesta ombra captivadora, inquietant i de vegades plaent. Com et sents avui si et dic que ell està conspirant per tu perquè a través de la seva força puguis arribar al teu màxim estat de plenitud i benestar? Prova de mirar-te al mirall sense judicis. Sense perjudici aquesta vegada i recupera aquella mirada, potser antiga del teu drac. A veure què passa. El drac representa la nostra ombra. Què és l'ombra? Al final, quan nosaltres aprenem del bé i el mal i aprenem que hi ha coses de nosaltres que no estan bé i aquestes no les acceptem, les reprimim, fins i tot les ocultem als altres, o ens les ocultem a nosaltres mateixos, això es va convertint en ombra, és com algú que no és vàlid, per tant, ho he d'amagar. I el drac representa com aquesta part, no? Si jo vaig aprendre doncs, que ser egoista és algú que no és correcte, aleshores, si en la meva naturalesa està doncs, ser un pèl egoista, doncs, potser ho he d'acceptar, en comptes de lluitar contra això. Perquè llavors això es va convertint en algo que acabo projectant. Què vol dir la projecció? La projecció ens parla d'allò que jo no accepto, però que hi és, al final a la vida se'm presenta, tant des de dins com a través de miralls, és a dir, a persones que existeixen fora. És molt curiós, no? Jo em trobo amb molts casos d'aquest estil en el dia a dia i amb l'estudi en mi mateixa, eh? Què és allò que a vegades detestes dels altres o què és allò que odies i que no suportes, però fins a aquell punt que és visceral, doncs, aquestes coses són importants observar-les per veure quant de tu hi ha en l'altre, quant de tu hi ha d'allò que detestes, quant de tu
tens. Però el matís no és enfrontar-s'hi, sinó acceptar-ho.
Sí, sí, sí.
No és vèncer el drac, en aquest cas, sinó conviure-hi.
Conviure-hi. És mirar-lo, és aprendre a baixar el judici, és aprendre a mirar-lo d'una altra manera, és aprendre al final en què no és tan fosc, simplement és. El judici ens fa molt de mal. Al final és acceptació, no? Jo crec que això és el més important. Anem a parlar del cavaller Sant Jordi.
Aquí... Podria ser una cavallera, també, diguem-ne, una dona que pogués sí, salvar.
Sí, 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 ja veureu, perquè en el fons parla d'un arquetip, i en aquest cas de Jung, i és interessant, no? Aquí Sant Jordi representa aquest guerrer o aquesta guerrera que ha guanyat moltes batalles contra els seus jos i conquistat cim rere cim, fins a arribar a l'umbral d'aquesta porta on és el drac. L'última ombra de la nostra personalitat impura, una gran bèstia composta per aquests últims vestigis dels nostres vicis que s'uneixen en forma d'un gran monstre, ens col·loca davant les últimes temptacions com a prova definitiva. L'activitat de l'heroi, en la seva lluita amb el drac, mostra la força de l'ego, valerós, il·luminat, que s'afirma i conquesta l'autonomia, però sempre en tensió amb la dimensió fosca del drac. Conviuen, però el drac no aconsegueix dominar l'ego. En el psiquisme representaria el logos sagrat o animus evolucionat. Animus és un dels arquetips de Carl Gustav Jung, és la contrapart masculina que tot ser posseeix, independentment del seu gènere, i és aquesta contrapart que parla de l'acció, del control, del domini, És a dir, que aquest ànimus és una llum arquetipal de coneixement intern que s'activa com a conseqüència del treball profund amb un mateix. Diu Newman que l'activitat de la consciència és heroica quan l'ego assumeix i realitza per si mateix la lluita arquetípica amb el drac de l'inconscient, portant-la a una síntesi satisfactòria. La persona que fa aquesta travessia no renega del drac, però el manté domesticat i integrat com el seu costat d'ombra. Per aquesta raó, en la majoria dels relats, Sant Jordi no mata el drac, només el domestica i el reinserteix en el seu lloc, deixant de ser amenaçador. Aquí sorgeix la síntesi feliç dels oposats. El jo paradoxal troba el seu equilibri i arriba a l'harmonització de l'ego amb el drac, del conscient amb l'inconscient, de la llum amb l'ombra, de la raó amb la passió, de lo racional amb lo simbòlic, de la ciència amb l'art. A l'enfrontar-se a les oposicions i la recerca de l'equilibri constitueix la característica de personalitats madures que van integrant les dimensions d'ombra i de llum. Així ho veiem en Buda, Francesc d'Assís, Jesús, a Gandhi i en Luther King. El desig de lluitar, d'afirmar-se com egos autònoms que s'enfronten i integren les dificultats, els dracs, dins d'un projecte positiu de vida. Sant Jordi, heroi, heroïna, victoriós, victoriosa. I surten enfortits per la lluita de la vida. Per tant, aquest cavaller ens mostra aquesta part ja que ha integrat el que és, simplement el que és. Si no posem bo i dolent, és integrar allò que simplement és, les meves pors, perquè l'ego no estigui dominant, sinó que l'estructura de l'ego va sorgir en el seu moment, sobretot quan érem petits, a moda de salvavides. Però moltes vegades, com que hi ha poc autoconeixement, ens acabem identificant amb aquesta estructura d'ego i perdem qui som, perdem la nostra essència. I és interessant veure les experiències que ens van passant a la vida com per acollir-les com a aprenentatge i autoobservació del que, i entrar en una coherència, no?, del que penso, el que sento i el que dic, que moltes vegades és difícil. Per tant, és integrar que, ostres, jo sóc un ser individual però visc en un col·lectiu. I per unir tot això, moltes vegades necessito, pues, donar-me compte que, ostres, a vegades he de fer coses que no són coherents amb mi. Però en comptes de jutjar-me, ho accepto, em relaxo. I això ens ajuda a viure amb molta més pau, que al final és el que tots busquem, no? En les consultes me n'adono que som poc originals, perquè en el fons tots ens passa el mateix. Tots volem el mateix, de diferents maneres, però tots volem el mateix. És que som molt iguals.
Està bé estar en pau.
Clar, poder viure en pau és una de les finalitats. Pau, felicitat, tranquil·litat. És el que gairebé tothom busquem. I anem a parlar de la rosa. La rosa vermella és la imatge alquímica associada a l'èxit de l'obra, que ens apropa a l'obtenció de la pedra filosofal, la qual, en contacte amb els metalls innobles, els transformarà en or, i en aquest contacte amb l'aigua la transformarà en l'elixir de la salut i la llarga vida. Aquí està simbolitzant l'èxit del treball amb un mateix, el fruit de la individuació a l'arribar a ser realment un mateix. M'he saltat la part de la princesa, però ara seguirem. Sí, la rosa seria com el regal, no? L'èxit. És
el resultat que s'obté.
Sí. La bellesa, no? La bellesa, l'equilibri, sí. I què representa la princesa? En la llegenda de Sant Jordi es narra que la població estava aterrida per aquest drac. Aquest poble afligit és aquesta personalitat desbocada i responsable del caos a la vida. Arriba un moment que decideixen lliurar en sacrifici a la princesa. Aquesta simbolitza l'ànima, que corre el perill de ser engolida per l'ego. L'ànima és la nostra personalitat integrada que es posa sota regència del jo superior.
Pots perdre el més preuat.
Exacte, sí. L'ànima, no només en el seu aspecte de la personificació de la naturalesa interna pura, sinó també el concepte ànima, segons Carl Gustav Jung, que és la contrapart femenina que tot ser té, independentment del seu gènere, que li permet el contacte amb els seus sentiments i l'expressió dels mateixos, l'intuïció, la creativitat, etc. És l'arquetip de la vida mateixa, l'eros matern. Per tant, la princesa és aquesta part pura que tots tenim i que és indestructible. Tots tenim, per això és com la part femenina, o sigui, cada ser, sigui home o dona, doncs té una part masculina i una part femenina. La part masculina és l'acció, és la valentia, és el decidir vaig cap allà i vaig, i en canvi la part femenina està més orientada a escoltar-nos, a sentir, a observar doncs, la nostra intuïció i creativitat. O sigui que tenim aquí diferents arquetips d'un mateix, no? I quan aconseguim unir-los i observar què succeeix, no? Quan hi ha dracs, doncs apareix la rosa com aquest punt d'acceptar qui sóc. Sense més. Sembla fàcil, eh?
De fet, escoltant el que ens explica a la Roser, segurament doncs, més enllà d'aquest conte concret o la llegenda de Sant Jordi, segurament podia fer el psicoanàlisi de gairebé tots els contes.
Sí, sempre hi ha darrere, en tots els contes, és molt curiós, darrere hi ha doncs, molts arquetips. No? De fet, no sé si coneixeu, no? El Joseph Campbell, amb el seu llibre de l'heroi de les mil cares, on moltes pel·lícules, com per exemple Star Wars, La guerra de les galàxies, i moltes doncs, es basen en aquest llibre de Joseph Campbell, que és El viatge de l'heroi, i veient aquí tots els arquetips que anem recorrent. Però bueno, seguim amb la interpretació d'aquest relat, no? Observant què ens podria comunicar la llegenda. Llavors, unint el que simbolitzen aquests personatges amb l'acció de la història, ens està parlant de que la nostra ànima està sotmesa a instints salvatges primitius o bé als dimonis interiors, que poden ser idees rígides o persecutòries, que estan aniquilant la nostra veritable essència. Hem de combatre per rescatar el més vell en nosaltres mateixos. Però atenció, és important que no s'aniquili el drac, com succeeix en aquesta variant de la llegenda. En l'alquímia, la matèria primera tòxica, amb molt de temps i treball, es transforma. Els baixos instints no s'han de reprimir, ja que poden explotar virulentament en el futur, ni subliminar en alguna cosa compensatòria, ja que la potència dels instints pot ser superior al que es sublima. S'han de transformar reconeixent la pròpia ferida, a la manera del centaure Quiró, el guaridor ferit, qui, volent curar la seva pròpia ferida, va crear la medicina. I un cop domesticats, el drac sotmès, són una font d'energia i vitalitat al nostre servei, amb la qual cosa podrem desenvolupar la nostra autèntica personalitat, ser nosaltres mateixos de veritat en tot el seu esplendor. La rosa vermella en mans de la princesa. El femení arquetípic en nosaltres és importantíssim. Si no gaudeix de bona salut, és impossible l'èxit de la nostra evolució personal. No serà estrany pensar que la llegenda anava majoritàriament, bueno, com dirigida als homes, també afectats pel patriarcat, anys enrere. Si s'és capaç de rescatar la pròpia ànima reprimida i potser mutilada, se salva un a si mateix i es recupera la bona relació amb la part femenina. No? O sigui, aquí podríem, aquests oposats internament, més que veure-ho cap a fora, sinó cap a la teva part masculina i cap a la teva part femenina. Per tant, espero que aquesta història us hagi com inspirat i fet un autoqüestionament, si més no, no? De quins són els teus dracs interns, quina és realment la teva verdadera essència i és qüestió de... El qüestionament obre espais interns.
Doncs una versió suggerent d'aquesta llegenda de Sant Jordi en clau més interna, aquesta mirada introspectiva que ens ha facilitat avui la terapeuta holística Roser Ferrer. Gràcies per ser, Roser, avui amb nosaltres. Fins
la propera. Gràcies. Fins la propera.
Que vagi molt bé.